Julian Assange pacta amb els Estats Units la seva llibertat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha arribat a un pacte amb el Departament de Justícia dels Estats Units per poder ser lliure, 12 anys després d'estar tancat, primer a l'ambaixada de l'Equador al Regne Unit i després en una presó d'alta seguretat a Londres, Sara Riera.
Assange, que el 2010 va publicar centenars de milers de documents militars i diplomàtics classificats, s'ha declarat culpable d'haver violat la llei d'espionatge nord-americana a canvi d'una pena de 5 anys de presó que li ha quedat commutada per aquests últims anys que ha estat entre reixes.
Assange ja està de camí cap a les Illes Marianes del Nord, un territori nord-americà remot a l'oceà Pacífic, a prop d'Austràlia, on aquesta matinada haurà de fer l'últim tràmit abans de quedar lliure oficialment. Londres, Coia Ballester.
S'ha de declarar culpable d'espionatge un dels 18 delictes que li imputaven. Aquest és el pacte amb la Fiscalia nord-americana que després el deixarà lliure. Estela Assange és a Austràlia, on l'espera, i des d'allí ha anunciat que després demanaran un indult per evitar que el cas perjudiqui la llibertat de premsa.
Tot i això, activistes a favor de la llibertat d'expressió ja han alertat del precedent que crea assumir un delicte d'espionatge. A la segona hora del Catalunya Migdia ho analitzarem en profunditat. Mentrestant, Junts per Catalunya manté el pols per tal que Carles Puigdemont pugui ser investit president de la Generalitat i situa tota la pressió sobre el PSC en cas que hi hagi una repetició electoral a l'octubre.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, insisteix que en cas d'acord, Junts i Esquerra tindrien 55 diputats, que són més dels 48 que pot exhibir el PSC si suma els vots dels comuns.
Nosaltres el que confiem és de poder tenir una majoria més gran que la que pot oferir Salvador Illa. I a partir d'aquí serà Salvador Illa si decideix si col·lapsa o no col·lapsa la investidura i anem a noves eleccions. És així de clar.
Avui a Madrid, el Consell de Ministres aprova la rebaixa de l'IVA, de l'oli d'oliva, al 0%. Entrarà en vigor dilluns que ve. Aquesta és la mesura més destacada d'avui, però n'hi ha hagut més. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia, sí, com la rebaixa també del 0% de l'IVA per la resta d'aliments bàsics, que ja està ben rebaixat, s'allarga durant 6 mesos. A partir d'octubre i fins a final d'any, esta rebaixa serà del 2%. El govern espanyol prorroga altres mesures anticrisi, com el bo social elèctric, la prohibició de tallar subministres a persones vulnerables i l'exempció de la retenció de l'IRPF pels que cobrin el salari mínim.
L'Ajuntament de Girona i la Generalitat es comprometen a reforçar la seguretat al barri de la Font de la Pólvora després de les dues morts que hi va haver en un tiroteig la nit de Sant Joan. Els Mossos, mentrestant, continuen buscant l'home que va disparar. Què se'n sap de tot plegat, Girona? Núria Pereira?
Bon dia. Doncs el sospitós va fugir del barri, tot i com ha fet també la seva família, té antecedents per tràfic d'armes, de drogues i robatoris. La nit de Sant Joan va fer servir un subfusell d'assalt durant una discussió entre famílies. Van morir dues persones. Avui se'ls ha fet un minut de silenci. Hi ha dos ferits ingressats a l'Hospital Trueta, estables dins la gravetat. El director dels Mossos, Pere Ferrer, ha dit que la seva recerca és complicada.
Tinc el convenciment que hi posarem els recursos perquè aquesta persona pugui ser posada a disposició de la justícia el més aviat possible. Per la naturalesa de l'incident, la naturalesa, diguem, de la persona investigada, del col·lectiu, doncs segurament necessitarà més temps. Les investigacions són complexes.
A Israel, el Tribunal Suprem dictamina que els estudiants ultraortodoxos també hauran d'anar a la guerra.
S'acaba amb una exempció històrica que va establir el fundador de l'Estat d'Israel, Ben Gurion, l'any 1948, que ara ha estat qualificada de gran discriminació.
I a aquesta hora també estem pendents d'un incendi que crema a Tudela de Segre. Això és a la Noguera. Què en sabem última hora, Lleida, Pere Joan Álvarez?
Hola, bon dia. Doncs que els bombers de la Generalitat treballen amb 3 mitjans aeris i una dotzena de terrestres. L'incendi afecta un camp de rostolls al nucli de Tudela de Segre, al municipi d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera. Els esforços s'han centrat per evitar que les flames avancessin cap a una granja i fa molt poc que els bombers informen que han aconseguit tallar-ne la progressió. Algunes flames haurien calcinat també una petita part de massa forestal d'un barranc proper. L'incendi s'ha declarat cap a 2:15.
I en temps de cultura us parlarem d'una exposició que s'ha obert avui al Museu Thyssen, a Madrid, i que arriba amb polèmica. Peces seleccionades que parlen de l'esclavitud, l'imperialisme o la sexualització de les dones a les colònies europees des del segle XVII. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Vaya Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui, entre l'Eurocopa i Ricky Rubio.
El Barça allibera Ricky Rubio, no inclou el dret de tanteig i, per tant, el jugador és lliure de fitxar a partir d'ara per qui vulgui. El Catalunya Migdia explicarem com està la situació de Ricky Rubio per jugar la temporada que ve a la penya. La migcampista del Barça, Patri Guijarro, torna a una convocatòria de la selecció espanyola després de gairebé 2 anys d'absència per discrepàncies amb el funcionament de l'equip. I a l'Eurocopa masculina de futbol, avui algunes de les favorites es juguen ser a 8ens de final a partir de les 6, Països Baixos, Àustria i França, Polònia, i a les 9, Anglaterra, Eslovènia i Dinamarca, Sèrbia.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs una incidència tallada a l'N340 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en tots dos sentits per un accident. Hi ha retencions. Recordem que la via alternativa és l'autopista AP7. Força cua a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a la Barceloneta en direcció al Nus de la Trinitat per un possible accident, i en direcció al Llobregat provoca trànsit lent de Diagonal Mar a la Barceloneta. I destaquem també la cua compacta que hi ha a la B20, la Pota Nord, entre Badalona i el Nus de la Trinitat per accedir a la Ronda de Dalt, on hi ha aturades el tram inicial fins a Horta en direcció Llobregat.
Doncs així és com tenim la circulació. A veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Encetem la setmana, podríem dir, després del dilluns festiu, amb bonança.
Sí, és més que bonança. De fet, puja la temperatura d'una manera evident a tot el país, i aquesta bonança que havíem tingut fins ara de temperatures es va acabant. No vol dir que vinguin calors desmesurades, però sí una calor intensa a partir d'avui i especialment els propers 3-4 dies, fins divendres. Algun ruixat de tarda al Pirineu i poca cosa més.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quedarà totalment lliure d'aquí unes hores. Un pacte entre la seva defensa i la Fiscalia dels Estats Units avorta el procés d'extradició pel qual s'ha passat els últims 12 anys tancat, primer a l'ambaixada equatoriana de Londres i després en una presó britànica. L'acord es ratificarà aquesta matinada a les Illes Marianes del Nord, un arxipèlag nord-americà al Pacífic, cap on ell està viatjant ara mateix, i després es reunirà a Austràlia amb la seva família. Fi, doncs, d'un periple que va posar al descobert les clavegueres del Pentàgon i que va desafiar la llibertat de premsa a les democràcies occidentals. Londres, Coia Ballester Brumós, bon dia.
Bon dia. Sense fer soroll, després de tants anys d'enrenou a Londres, Assange ha marxat des de l'aeroport de Stansted. Quan ja era lluny del Regne Unit, s'ha fet públic l'acord amb la Fiscalia nord-americana. Ha fet escala a Tailàndia i volarà cap a les Illes Marianes del Nord, un territori dels Estats Units al Pacífic. Allí es presentarà davant el jutge per declarar-se culpable d'espionatge, un dels 18 càrrecs de què l'acusava el govern nord-americà. Els fiscals dels Estats Units demanen una pena de presó de 62 mesos, però ja els ha complert, després d'haver estat 5 anys a la presó de Belmarsh a Londres. Les negociacions han estat molt intenses en les últimes 24 hores i, de fet, Estela Assange ha explicat que han hagut de fer les maletes ràpidament. Ella i els dos fills petits ja són a Austràlia, on ha d'anar Assange després de declarar.
Estic eufòrica, francament, és senzillament increïble. No ho sé, sembla que no sigui veritat.
Assange demanarà un indult per evitar que la condemna pugui afectar altres periodistes de tot el món. El seu equip també ha explicat que faran una campanya per finançar els 500.000 euros que ha costat el vol privat i que avui ha pagat el govern australià. El govern britànic, en plena campanya per les eleccions i que ja tenia firmada l'extradició, s'ha limitat a indicar que és estrictament un tema judicial en el qual no poden entrar.
Activistes a favor de la llibertat d'expressió celebren que Assange acabi quedant en llibertat, però a la vegada alerten del precedent que crea aquest acord amb la justícia nord-americana. És el cas de Simona Levy, fundadora de la plataforma Xnet, que en una entrevista a Catalunya Informació parla de mala notícia pel periodisme.
Verificar la versió oficial i també treure a la llum secrets que afecten en general la justícia és un dels rols del periodisme, i si assimilem que això pot ser espionatge, crec que no és una bona notícia en general per al periodisme i per la llibertat d'expressió.
Estem explicant que avui es posa punt final a 12 anys de Julian Assange privat de llibertat. Però cal fer memòria. On arrenca aquest cas? D'on surt Wikileaks? Què ha passat durant tot aquest temps? Preguntes que responem amb l'Albert Manyà.
Come on, fire.
El so correspon a un helicòpter Apache nord-americà atacant un grup de civils iraquians el 2007. Wikileaks aconsegueix difondre'l 3 anys més tard i fa saltar la fama aquest web fundat per Julian Assange i que porta temps publicant documents privats sobre diferents àmbits. Mesos després es deté Chelsea Manning, un militar nord-americà, com a responsable de la filtració a Assange. El mes de novembre d'aquell 2010 comença l'inici de la persecució judicial contra l'australià, primer de Suècia, per agressió sexual a dues dones. Davant el setge judicial, informàtic i econòmic de la seva activitat, el juny del 2012 es refugia a l'ambaixada de l'Equador a Londres.
Circumstances and the law and the abuse of law behind my
Es fan conegudes les seves aparicions al balcó de l'ambaixada per denunciar una cacera de bruixes contra ell. Wikileaks continua publicant informació comprometedora i es difonen imatges de dins de l'ambaixada de la seva vida privada. L'ONU determina que els procediments judicials contra Assange, tant de Suècia com dels Estats Units, són arbitraris. Després de 7 anys, en surt per la força i amb un cert deteriorament físic. Fora de la delegació diplomàtica, abandonat per l'Equador a causa també del canvi polític en aquell país, la justícia britànica el condemna per violació de la llibertat sota fiança. La justícia sueca tanca el cas contra ell, però els Estats Units posen la maquinària en marxa per fer-lo seure al banc dels acusats al seu país. La salut es deteriora mentre se succeeixen les decisions contradictòries. Més de 5 anys que es van acabar ahir.
A la segona hora del Catalunya Migdia ampliarem quina importància té aquest acord, la llibertat de Julian Assange i si, efectivament, com denuncien alguns activistes, això està posant en perill la llibertat de premsa a nivell internacional. Ara passen gairebé 12 minuts de les dues. Tornem a casa nostra. I és que aquí a Catalunya les negociacions per la investidura del futur president de la Generalitat es preveuen llargues. I el Parlament ja es prepara per fer un possible debat en ple mes d'agost. La mesa de la cambra ha habilitat avui l'opció de convocar un ple en qualsevol moment del mes d'agost, incloent-hi entre l'1 i el 15, quan normalment el Parlament està de vacances. Mentre les negociacions ja estan en marxa, Junts per Catalunya manté el pols perquè Carles Puigdemont sigui investit president. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Junts no es rendeix i confia que el PSC acabarà facilitant la investidura a Puigdemont amb una abstenció. Abans, però, el partit hauria de tancar un acord amb les forces independentistes, amb Esquerra i la CUP. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha traslladat tota la pressió sobre els socialistes per evitar l'escenari d'una repetició de les eleccions.
Nosaltres el que confiem és de poder tenir una majoria més gran que la que pot oferir Salvador Illa. I a partir d'aquí serà Salvador Illa si decideix si col·lapsa o no col·lapsa la investidura i anem a noves eleccions, és així de clar.
El PSC ha insistit molts cops que de cap de les maneres facilitarà la investidura de Puigdemont, però Turull està convençut que les declaracions que fa Salvador Illa no són inamovibles.
El que diu Salvador Illa amb tots els idiomes ho pot dir amb més idiomes si vol, però Salvador Illa li hem vist dir blanc i l'endemà negre només per una trucada del PSOE.
Demà es farà al Parlament un ple per oficialitzar que encara no hi ha candidat a la investidura perquè ni Puigdemont ni Illa no tenen prou suports i s'activarà el compte enrere de 2 mesos per intentar trobar un aspirant o directament anar a una repetició de les eleccions el 13 d'octubre.
Mentrestant, a les Illes Balears, el Partit Socialista ofereix els seus vots al Partit Popular per expulsar el president del Parlament, Gabriel Lecent, de Vox. Els socialistes donarien així suport a un candidat del Partit Popular per així fer fora el líder de Vox, que va estripar, recordeu, una foto d'una víctima del franquisme. El PP, de moment, ha rebutjat la proposta socialista. Palma, Arnau Maimó.
Bon dia. La secretària general dels socialistes a les Balears, Francina Armengol, ha anunciat que posen a disposició de la presidenta del govern, la popular Marga Proens, els seus vots per fer fora l'Essent de Vox, que va esquinçar una foto d'Aurora Picornell a dins de l'hemicicle. L'expresidenta balear i actual presidenta del Congrés ha assegurat que els socialistes votaran qualsevol candidat que presenti el PP sense vetos.
Com que veiem que la dreta no està actuant com pertoca en un moment extraordinari que està afectant a la nostra democràcia, estem disposats a cedir el vot dels necessaris diputats i diputades socialistes en el grup popular per tal de que una persona del seu grup pugui retornar la dignitat democràtica en el Parlament.
El portaveu del PP al Parlament de les Illes Balears, Sebastià Sagreras, ha donat a entendre que rebutgen l'oferta dels socialistes i ha aprofitat per carregar contra Armengol.
No contribueixi en aquesta crispació i en aquesta tensió, que comenci per reflexionar sobre la seva idoneïtat de si ha de continuar o no com a presidenta del Congrés davant la ramificació del cas Koldo.
Els vots dels socialistes són indispensables perquè el PP cessi del càrrec l'essent sense el suport de Vox.
I després de mesos d'estira i arronsa, el PSOE i el PP es reuneixen aquesta tarda a Brussel·les per intentar tancar el pacte sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial, el màxim òrgan de govern dels jutges, que, recordeu, fa més de 5 anys que té el mandat caducat. En els últims dies, els dos partits han reconegut contactes per resoldre la situació i avui es trobaran a la Comissió Europea, que els instava a fer-ho. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí, però la desconfiança entre tots dos partits és tan gran que ara mateix ningú s'atreveix a donar per fet que l'acord ja està tancat. El PSOE i el PP demanen esperar fins a la tarda, fins després de la reunió que tindran el ministre Félix Bolaños i el negociador del PP, González Pons, amb la vicepresidenta de la Comissió Europea. I és que recordeu que els dos últims intents per renovar el poder judicial es van frustrar a l'últim minut i quan només faltava la firma. Ara, però, la Moncloa és optimista. Pilar Alegría.
Saben que ha habido contactos, que ha habido avances con el Partido Popular, deseando que después de más de 2.000 días haya por fin un acuerdo que nos permita desbloquear en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Però el PP manté les seves exigències. Miguel Tellado.
Nos fiamos más bien poco del Partido Socialista. Para nosotros es clave la mediación de la Comisión Europea. Pero ya digo, el Partido Popular no renuncia a sus posiciones iniciales, que son renovar el Consejo y renovar el sistema de elección de sus miembros.
I sobre això el PSOE sempre han dit que ni parlar-ne. Per tant, haurem d'esperar la tarda per veure si hi ha acord i qui ha acabat cedint. Recordeu que Pedro Sánchez va donar un ultimàtum al PP fins aquest divendres per acordar la renovació, que depèn dels dos grans partits de l'Estat, i va advertir Feijóo que, si no, el govern espanyol tiraria pel dret i forçaria un canvi legal al Congrés amb el suport dels socis d'investidura.
Mentrestant, el govern espanyol comença a suavitzar algunes de les mesures del paquet anticrisi i l'IVA del 0% que s'aplica a alguns aliments pujarà al 2% a partir de l'1 d'octubre. Manté la prohibició de talls de subministrament a famílies vulnerables i també les ajudes al cotxe elèctric. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, anem a pams. Comencem per l'IVA. D'entrada, en el paquet del 0% s'inclou també l'oli d'oliva.
Sí, i així es quedarà a partir d'ara perquè, segons la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, l'oli d'oliva és un producte bàsic de la nostra dieta i cal donar suport als productors. L'oli, juntament amb productes com els ous, la llet, la verdura, els llegums o la fruita, tindran un IVA del 0% durant 3 mesos més fins al 31 de setembre. Els 3 mesos següents, ha dit Montero, pujarà al 2%.
A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, el IVA de estos productos pasaría a ser del 2%, coincidiendo con que la previsión de la inflación de los alimentos durante ese último trimestre se va a ver alterada, moderada y a la baja en esa parte final del año.
I dins del paquet anticrisi, el govern espanyol també prorroga mesures com el bo elèctric, la prohibició de tallar la llum i l'aigua a les famílies vulnerables i les persones que cobren salari mínim no tindran retenció de l'IRPF, una mesura que s'amplia a les rendes de 22.000 euros.
I el Consell de Ministres, Dani, també ha aprovat augmentar el salari dels funcionaris un 2%.
Es tracta del compliment d'un acord amb els sindicats que tindrà efectes retroactius, és a dir, els treballadors públics cobraran l'augment del sou des de l'1 de gener i es podrà ampliar un 1,5% més segons la inflació. L'acord també afecta als treballadors de la Generalitat. A més, el Consell de Ministres també ha aprovat estendre fins a final d'any les ajudes per comprar cotxes elèctrics.
Però el govern espanyol també estudia modificar la llei per impedir els habitatges d'ús turístic en comunitats de veïns. La ministra Isabel Rodríguez ha anunciat que es plantegen canvis normatius que permetin vetar aquesta activitat, Jordi Canal.
Sí, la modificació legislativa recolliria la jurisprudència marcada pel Tribunal Suprem que el lloguer turístic és una activitat econòmica i que, com a tal, els estatuts de les comunitats de propietaris la poden prohibir, són declaracions de Rodríguez a Telecinco.
Las comunidades de propietarios tienen mucho que decir y, por tanto, estamos valorando una posible modificación de la
ley de propiedad horizontal. ¿Cómo? Considerando estas actividades como, así ha dicho ya la doctrina del Tribunal Supremo, actividades económicas y, por tanto, han de regirse como el resto de actividades económicas.
A falta de saber quins canvis s'introduiran en la llei, ara com ara, aprovat els pisos turístics, els estatuts cal el vot favorable de 4 cinquenes parts dels propietaris, segons el Codi Civil català, i inscriure, a més, aquest acord al registre.
I encara una cosa més d'economia, perquè aquesta campanya, la collita de pera, caurà més d'un 30% per culpa de la calor de l'any passat i es pagarà més cara. Això en un context en què els preus de la fruita han pujat un 12% en comparació amb l'any passat, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Lleida, Estela Bussoms.
Aquest any de pera no en sobrarà i, per tant, es prioritzarà abastir el mercat estatal en detriment de l'exportació. També es preveu que els rendiments per als pagesos siguin correctes. La fruita en global s'ha encarit i les empreses ho atribueixen directament a la pujada dels costos de producció, un 45% en 4 anys, des de fitosanitaris fins a mà d'obra. Així ho justifica Manel Simón, director de Frucat, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya.
Que era necessari repercutir aquest increment de costos als preus perquè la pagesia de casa nostra es pugui guanyar la vida.
L'única varietat que s'ha salvat dels perjudicis de la calor és la blanquilla. La resta totes baixen, i especialment la Conference, la més estesa, que cau un 45%. L'assignatura pendent és recuperar el consum, que ha caigut un 40% en 15 anys perquè, segons constata el sector, la pera és una fruita que no està de moda. Joan Sarantilla, responsable de fruita de llavor de Frucat.
Hem de ser capaços de transmetre a les noves generacions que el consum de pera és un consum sa, és un consum proper, que ajuda a les produccions locals i que és com fer-lo trendy, no? Com fer-lo tendència.
Per això anuncien noves accions per promoure el consum de pera a les escoles.
Passen 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida l'última hora sobre les morts tràgiques que vam tenir a la Revetlla de Sant Joan.
Catalunya migdia.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peixu.
No, Peixu no, Peyu, con i.
Bien, Peixu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Play Swift.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Quina comarca de Catalunya té com a capital Gandesa? Quantes preguntes pots encertar en un minut?
Substantiu.
Berlín. Milà.
Un gat.
Aquest estiu aniré per tot Catalunya buscant gent que accepti aquest repte. Correcte! Correcte! Com més respostes, més pasta.
Tens un minut amb Núria Marín. A partir de l'1 de juliol a la plataforma 3Cat i a TV3.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2 quarts. Compromís de les administracions per ampliar la presència policial al barri de Font de la Pólvora, de Girona, on la nit de Sant Joan van morir 2 persones en un tiroteig. Així s'ha acordat en una primera reunió entre l'Ajuntament i la Generalitat en espera de la reunió de la Junta Local de Seguretat de dijous. Al migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les 2 víctimes mortals. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor dels trets. Girona, Núria Paraire.
Hola, bon dia. Doncs sí, el matí a Girona ha començat amb una reunió entre representants de l'Ajuntament i de la delegació del Govern de la Generalitat, on s'ha remarcat que cal garantir la seguretat durant els propers dies al barri de la Font de la Pólvora perquè no hi torni a haver cap incident com el de la nit de Sant Joan. Ho ha explicat l'alcalde Lluc Salelles.
Les mesures de seguretat, evidentment, és per garantir que hi ha una presència policial més elevada en els propers dies, diguéssim, en aquesta zona de la ciutat. I aquesta garantia, doncs, la tenim, i és la que totes les institucions estem d'acord que ho hem de mantenir.
Al migdia s'ha convocat un minut de silenci en record de les dues víctimes mortals i han participat treballadors del centre d'acollida La Sopa, companys de feina de la dona morta, que han sostingut una fotografia d'ella com a homenatge. Dijous al matí es farà la reunió de la Junta Local de Seguretat. Mentrestant, el director dels Mossos, Pere Ferrer, ha dit al matí de Catalunya Ràdio com va la recerca de l'autor del tiroteig, que té antecedents per tràfic d'armes, de drogues i robatoris.
Tinc el convenciment que hi posarem els recursos perquè aquesta persona pugui ser posada a disposició de la justícia el més aviat possible. Per la naturalesa de l'incident, la naturalesa, diguem, de la persona investigada, del col·lectiu, doncs segurament necessitarà més temps. Les investigacions són complexes.
L'alcalde de Salelles ha qualificat d'excepcional el tiroteig amb un subfusell d'assalt de diumenge a la nit i ha recordat que molts veïns del barri estan preocupats. A més de les dues víctimes mortals, hi ha dos ferits que estan ingressats a l'Hospital Trueta, estables dins la gravetat. Tots quatre són membres de la mateixa família.
I els Mossos d'Esquadra confirmen una davallada dels delictes a Barcelona. Asseguren que els furts i els robatoris amb força o amb violència, que feia temps que anaven a l'alça, han començat a baixar en els últims mesos, en Alfonso.
El director dels Mossos, Pere Ferrer, es mostra prudent amb la baixada, però atribueix les dades a la bona acció policial que comença a donar resultats. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Després d'uns anys d'acostumar-nos en què les dades començaven a pujar imparablement i que semblava que no hi havia aturador, en els últims tres mesos a Barcelona la situació s'ha començat a revertir. Ho dic prudent, perquè ens espera un estiu que serà complicat perquè rebem milions de turistes a Catalunya, però tenim disminucions del 3% amb robatoris amb força a Barcelona, tenim disminucions del 6% en furts i un 10% en robatoris amb violència.
Ferrer ha lamentat l'apunyalament mortal a la barceloneta a la nit de la Revetlla. El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i responsable de seguretat, Albert Batlle, ha explicat també al matí de Catalunya Ràdio que el detingut per aquests fets té 37 anys, que duia la samarreta tacada de sang i que podria tenir antecedents. Batlle també ha lamentat que el grup municipal de Tries per Barcelona li hagi retret la inseguretat a la ciutat arran d'aquest crim i que li hagi demanat que plegui.
Lamento molt aquest exabrupte que he vist d'un grup que li demano responsabilitat entre altres coses perquè les ha tingut. Bastant lamentable la reacció que s'ha produït, que veig que de moment no ha estat corroborada per cap altre grup.
Segons Efe, la víctima intentava evitar un furt a la seva germana quan va rebre una ganivetada al coll. Durant els primers 5 mesos de l'any, a Catalunya es van intervenir més de 3.800 armes blanques, 1.000 només a l'àrea metropolitana de Barcelona. D'aquestes, 200 estaven relacionades amb fets penals i 800 amb faltes administratives. Són dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio.
I tira endavant la investigació judicial per la mort d'un veí de Badalona, ara fa 3 anys, a qui els Mossos van reduir amb 6 ràfegues elèctriques d'una pistola Taser. El forense, que ha declarat avui davant del jutge, ha dit que aquesta reducció va tenir un efecte directe amb l'atac de cor que el va matar. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. A més del forense, el jutge ha escoltat la família, que ha explicat que la víctima, que tenia un trastorn mental, es va posar violenta i van avisar emergències. La seva advocada, Mireia Salazar, remarca que no va rebre l'atenció adient.
I per tant, doncs, que requeria una resposta mèdica i sanitària i per contra, doncs, va rebre una intervenció policial que va acabar, doncs, amb causa de mort.
La família ha explicat que un cop l'home era a terra, reduït, li van disparar dues ràfegues més. Per tot plegat, Sònia Olivella, coordinadora de litigis d'Irídia, acusació popular del cas, sosté que les Taser no haurien de fer-se servir.
Aquest cas confirma, sense cap mena de dubtes, que les pistoles Taser són armes potencialment letals.
Segons dades d'Irídia, del setembre del 2018 al febrer del 2023, els Mossos han fet servir 160 vegades aquestes pistoles i denuncien que en la meitat dels casos es tractava de situacions provocades per raons mèdiques.
D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè el Tribunal Suprem d'Israel dictamina que els estudiants ultraortodoxos també hauran d'anar a la guerra. Aquest és el moment en què el president del tribunal ha posat així punt final a una exempció històrica establerta per David Ben-Gurion, un dels fundadors de l'Estat d'Israel l'any 1948, Eva Pineda.
Una exempció històrica que el tribunal qualifica de gran discriminació i que ha quedat especialment en evidència per les necessitats militars de 8 mesos de guerra a Gaza. El servei militar és obligatori a Israel, però els jueus ultraortodoxos se'n poden deslliurar si es dediquen a l'estudi dels textos sagrats de la Torà. En una decisió unànime, els magistrats consideren que no hi ha base legal per aquesta exempció i també ordenen la congelació de les subvencions educatives i socials d'aquest col·lectiu. La sentència del Suprem amenaça el govern de Netanyahu, que depèn del suport dels dos partits ultraortodoxos que s'oposen a l'allistament dels seus electors. Els seus líders han qualificat el dictamen
de Decebedor i s'han mostrat segurs que la Torà en sortirà victoriosa. Al front de combat, l'exèrcit israelià ha mort aquesta matinada una vintena de palestins a Gaza, la meitat dels quals eren família del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh. Entre les víctimes hi ha una de les seves germanes, del líder islamista, que està exiliat a Qatar.
I el Tribunal Penal Internacional ha dictat avui ordre de detenció contra el cap de l'Estat Major de l'exèrcit rus, Valeri Gerasimov, i també contra l'exministre de Defensa, Sergei Shoigu, per crims de guerra a Ucraïna. Els jutges veuen prou evidències de la seva responsabilitat en el bombardeig d'objectius civils al país veí. L'anunci coincideix amb el llançament oficial de les negociacions per tal que Ucraïna i Moldàvia entrin a la Unió Europea. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. És un procés que previsiblement durarà anys i no serà fàcil, però l'inici avui de les negociacions per l'adhesió a la Unió Europea d'Ucraïna i també de Moldàvia vol enviar un nou senyal polític de suport a Kiev i rebuig a Putin en el tercer any de guerra. La data d'avui no és casual, s'ha volgut deixar tancat abans que Hongria, que posa traves en l'ajuda a Ucraïna, assumeixi la presidència de la Unió Europea a partir de l'1 de juliol. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.
Els ciutadans d'Ucraïna i Moldàvia han demostrat el seu compromís inequívoc i determinació de ser part d'aquest projecte. Fins i tot, en un temps de guerra i agitació, han començat reformes extenses. Saben que el camí serà rigorós i exigent.
El nou pas avui en favor d'Ucraïna coincideix amb dos revessos de tribunals internacionals a Rússia. Dues noves ordres d'arrest del Tribunal Penal amb seu a La Haia, una contra l'exministre de Defensa, i una sentència del Tribunal d'Estrasburg que fa responsable a Rússia de violacions múltiples de drets humans a Crimea.
Una cosa més abans de la publicitat. La Xina porta a la Terra mostres de la cara oculta de la Lluna. Ho ha aconseguit amb la missió Chang'e 6, que ha aterrat avui després de 2 mesos. És la primera vegada que un país aconsegueix arribar a aquesta zona del satèl·lit situada al Pol Sud i la segona que el gegant asiàtic viatja a la Lluna, Sara Canyete.
Les mostres de la cara oculta de la Lluna són de gran interès per als científics perquè permetran entendre com ha evolucionat el satèl·lit, però aquests viatges també estan servint per desenvolupar la nova tecnologia que ha de permetre arribar a Mart. Ho explica en declaracions a Catalunya Ràdio Joan Anton Català, astrofísic, divulgador científic i col·laborador del suplement.
Mart és molt més interessant des de molts punts de vista. Allà sí que hi ha aigua abundant, gelada, però sabem que n'hi ha molta. A més, les condicions de Mart la fan una mica més senzill de posar-hi allà bases. Mart, a més, és un lloc ideal per continuar explorant el sistema solar, per enlairar coets d'allà. Mart és la següent frontera.
La Xina s'ha convertit en la segona potència mundial a l'espai pel seu nivell d'inversió. Fa temps que la Lluna és un dels seus objectius i vol enviar-hi una missió tripulada abans de finals d'aquesta mateixa dècada.
Passant 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ja sabem que les eleccions europees han portat un ascens de l'extrema dreta.
Al matí de Catalunya Ràdio, tota l'actualitat amb tots els protagonistes.
Un moment. Heu de felicitar la meva mare, que es diu Ruth.
Et despertem de la millor manera.
Tu no t'has casat?
No, tinc tota una vida...
Un matí ple d'històries.
No, sí que m'he casat, ostres, m'ho he oblidat. Sí, a l'Ajuntament.
I sempre, de bon humor.
Soplaré, i la Caperucita...
No, aquest no era el conte. No, la Caputxeta, el llop no bufa.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Que per què sóc un pluser? Perquè exigeixo transparència i en un clic puc comprovar totes les revisions del cotxe i l'informe de trànsit a l'instant. A Ocasión Plus tenen un taller a cada centre per donar un servei més proper i directe. A Ocasión Plus l'encertes segur. Tens 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova.
Hola, sabies que a les residències Vallesol també hi pots fer una estada d'estiu? Sí, i els apartaments que tenim en alguns dels nostres centres també. Reserva ara una estada al 924 24 25 o bé a vallesol.es. Disposem de 4 centres a Barcelona. Escull-ne un i reserva plaça. A Vallesol, nosaltres ens coneixem, ens cuidem, ens estimem.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
El Museu Thyssen de Madrid reinterpreta la memòria colonial de la seva col·lecció d'art en una exposició que obre avui amb polèmica. Sectors de la dreta l'acusen de respondre a instruccions del govern espanyol i de posar en perill el patrimoni estatal espanyol, Montse Mas.
Sí, el centre defensa una relectura descolonial dels museus, tal com va demanar fa uns mesos el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, però nega que la mostra respongui a cap instrucció política i en cap cas planteja la restitució d'obres. Són declaracions a Catalunya Ràdio del Comissari del Museu y director del proyecto, Juan Ángel López Manzanares.
Un proyecto de exposición de esta magnitud no se hace en 6 meses y obviamente que nosotros hagamos este proyecto no se debe a que el ministro haya dicho que hay que trabajar en este sentido, sino que es una cosa que están haciendo todos los museos de todo el mundo. Entonces, lo que hemos hecho es, dentro del el corpus de las colecciones de la familia Thyssen, pues ver qué obras son representaciones de pintores europeos normalmente o norteamericanos de otras culturas.
La 80ena de peces seleccionades pel Thyssen, la majoria de les seves col·leccions històriques, parlen de l'esclavitud, l'imperialisme, l'extractivisme i la sexualització de les dones a les colònies europees dels del segle XVII. Entre les obres destaca un quadre del pintor barroc flamenc Frans Hals, que representa una família holandesa acomodada al costat d'un noi africà portat a Europa per treballar com a esclau.
Aquests que sentim, el grup suec Mando Diao, diu que Barcelona és una de les ciutats on els agrada més tocar perquè el seu rock, diuen, és molt ben rebut. La banda, amb més de 20 anys de trajectòria d'èxit, actuarà el dia 10 de juliol a la Sala Apolo, on repassaran alguns dels seus èxits, com aquest Dance with Somebody que sentim de fons, Marc Garriga.
Tot i que acaben de publicar un concert acústic a l'MTV, els suecs interpretaran principalment cançons del disc Boblikov's Magical World, i en una entrevista al programa Independents d'ICAT, el cantant del grup, Bjorn Dixgar, assegura que tenen bons records de Barcelona.
We're a band that...
Hem fet moltíssims concerts, un mili més o menys, i tenim un munt de records. Som un grup de rock and roll i al públic espanyol li agrada el rock. Hi ha països que no és així i ja hi hem deixat de tocar, però el públic espanyol és fantàstic. Hi ha grans festivals, noies maques, bon menjar, bona gent. És un lloc molt especial per a nosaltres.
Dixgar també ha explicat que els Mando Diao estan treballant ja en el seu pròxim disc. Podreu escoltar l'entrevista sencera avui a ICAT a partir de les 6 de la tarda.
Amb aquest canvi radical de música, ens n'anem cap a l'Ebre, perquè la 37ª edició de la Festa del Renaixement de Tortosa se centrarà en la figura de l'escriptor Cristòfol Despuig, ara que es compleixen 450 anys de la seva mort. El pregoner serà l'alcalde de Molins de Rei, ciutat que a l'octubre inaugurarà el Museu del Renaixement. Tortosa, Jordi Barranca.
A partir d'ara, cada edició estarà dedicada a una temàtica o a una figura important a la ciutat, com ara Cristòfol Despuig, autor de l'obra dels col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Jordi Jordan és l'alcalde de la capital ebrenca.
Pues se centrarà en esta figura de Cristòfol Despuig, recordant pues, precisament, no?, estos 450 anys de la seva mort. D'esta manera, el que volem és aprofundir en aspectes històrics, en aspectes culturals i socials de l'època, fer-ne difusió i, per tant, també no posar-los en valor.
Els actes inaugurals, com el pregó, surten de la plaça de l'Ajuntament i es faran a la de la catedral. El pregoner serà l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, en una mostra d'unió entre els municipis catalans amb llegat renaixentista. La Festa del Renaixement se celebrarà enguany del 18 al 21 de juliol.
Mig centenar de pel·lícules participaran al Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, que es farà entre el 16 i el 21 de juliol a la capital d'Osona. Hi haurà 3 estrenes mundials i propostes d'una desena de nacionalitats diferents. Vic, Nàtia Dell.
Bon dia. Entre els grans títols d'aquesta edició hi ha 2 pel·lícules que van captivar el públic als festivals de Berlín i Cannes. Ajan Pamflet, que esteu escoltant, un nen a l'Índia dels anys 90, i un títol de Mongòlia, que explica com un jove de família pobra lluita per tenir un futur millor. Entre les estrenes estrenes mundials Fight for Tomorrow de Hong Kong. El director del festival, Quim Cruselles, ha avançat aquesta emissora qui recollirà en persona el gran premi honorífic d'aquest any.
El cinema més comercial de qualitat, amb un cinema autoral, i la figura del Minoru Kawasaki, gran premi honorífic d'aquest any, representa molt bé la simbiosi del festival, perquè fa pel·lícules d'aventures quotidianes protagonitzades per éssers extraordinaris.
Entre les novetats, la creació d'una sala B per a pel·lícules més divertides, friquis i extremes. També cal destacar la sessió d'homenatge a Akira Toriyama, creador de Bola de Drac, amb la projecció de peces inèdites i una actuació del vocalista d'Obeses, Arnal Tordera, cantant temes de la mítica sèrie que ha marcat generacions senceres.
Els seguidors de l'univers de Hogwarts, de Harry Potter, tenen una cita el pròxim cap de setmana als cinemes Filmax Gran Via de l'Hospitalet del Llobregat, Montse Camps.
S'hi farà la MuggleCon, una convenció que preveu reunir uns 500 fans. L'estrella convidada és Dan Fowler, que interpreta Jacob Kowalski a Bèsties Fantàstiques i On Trobar-les, una prequela de les pel·lícules de Harry Potter. Roger Belso és l'organitzador de la trobada.
Els Muggles són la gent normal, no? Els que no són mags. I fins aquí, fins a Animales Fantásticos, fins al personatge de Jacob Kowalski, no se li havia donat tanta importància i tan protagonista a un Muggle. I sobretot per als fans, el que significa aquest personatge, Jacob Kowalski, és una representació de nosaltres mateixos. Vull dir, a tots ens agradaria ser el Jacob Kowalski, ser un Muggle que de sobte descobreix tot aquest món.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, dos de les favorites a guanyar l'Eurocopa juguen classificar-se pels vuitens de final.
Sí, és el cas de França i Anglaterra, tot i que en el cas dels francesos sembla complicat que es produeixin els resultats com per quedar avui eliminat.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Seguida anirem a l'Eurocopa, però abans hem de parlar de bàsquet, perquè des d'avui Ricky Rubio té el camí més fàcil per tornar a la penya. El Barça ha decidit alliberar-lo, Ernest Macià, i això què vol dir?
Bé, el Barça ha decidit no fer una oferta qualificada al base del Masnou i això vol dir que el Ricky Rubio té via lliure per decidir què fa. El Barça podria haver fet aquesta oferta per retenir els drets i després, doncs, si un club el vol, igual a l'oferta, doncs decidir què fa, si accepta aquesta oferta, si negocia amb el club o si se'l queda. Però van tenir una conversa amb Ricky Rubio i Ricky Rubio va dir que no volia seguir al Barça i, per tant, doncs, el Barça el que ha fet és un acte de respecte cap al jugador, venint d'on ve, tot el que ha arrossegat, doncs, evidentment, Ricky Rubio es mereix acabar la seva carrera on vulgui. Sembla que la penya és la seva prioritat. A la penya, evidentment, estan intentant fer-ho possible. Hi haurà una mica de retallada de pressupost al Joventut i, per tant, estan intentant quadrar els números. La idea és que sí, que sigui possible que Ricky Rubio jugui a Badalona, però, de moment, haurem d'esperar uns dies. El que és segur és que Ricky Rubio no vol jugar al Barça perquè, doncs, en fi, no va sentir la química, no va sentir la química amb el vestidor i també els partits i l'exigència d'una Eurolliga potser ja no és el que necessita hores d'ara. Per tant, doncs, avui el Barça ha fet un acte en què Ricky Rubio queda clar que no vestirà la seva samarreta l'any que ve.
Del bàsquet a l'Eurocopa.
Caprabo us ofereix l'Eurocopa. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Avui algunes de les favorites, com dèiem, per guanyar l'Eurocopa, com França i Anglaterra, juguen ser els vuitens de final. Ahir Itàlia es va classificar l'últim segon del partit amb Croàcia, que va quedar fora, i Itàlia, per tant, es va classificar segona del grup que lidera Espanya, que va tornar a guanyar ahir amb gol de Ferran Torres davant Albània. I atenció, perquè la Federació Espanyola, Ramon Salmurri, voldria que el blaugrana, que Ferran Torres, anés també als Jocs Olímpics.
Aquest, com dius, és el desig de la Federació Espanyola. Han sondejat el futbolista de cara a la llista olímpica que ha de publicar Santi Dénia. La posició del jugador ara mateix és que no. No veu clar doblar Eurocopa i Jocs. Però això queda a expenses del que acabi passant amb la seva participació a l'Eurocopa. Ferran compta amb el fet de seguir tenint minuts i presència. I això talla de totes qualsevol opció de doblar competicions. Ara bé, pels patidors, si Ferran no jugués ni un minut més, es podria arribar a plantejar també jugar als Jocs. Ferran sembla, això sí, un altre, quan es vesteix amb la samarreta de la selecció espanyola, 20 gols com a internacional, amb la qual cosa igual a la xifra de l'històric Telmo Zarra. Ara mateix, 14è màxim golejador de la història d'Espanya, a 3 gols d'entrar al top 10, i tot això en uns registres significatius. Un gol Quasi cada dos partits 20 gols en 44 aparicions, uns registres molt diferents dels que té el Barça. Aquesta temporada ha jugat 41 partits i ha marcat 11 gols. Ferran, MVP del partit contra Albània, ha donat algunes pistes del rendiment que exhibeix amb la selecció espanyola.
No sé què me pasa, solo sé que defender a mi país, representar a todo un país, a mi familia, que me siento muy involucrado. Y cuando me pongo esta camiseta, me siento que juego por ellos, por toda la gente que me rodea, que están en el día a día conmigo. Y bueno, para mí siempre es especial meter un gol con la selección.
I a la jornada d'avui de l'Eurocopa es disputen 4 partits amb Marta García, tot per decidir el grup C.
Sí, tot. Dinamarca, Sèrbia i Anglaterra, Eslovènia són els partits. Ara mateix el líder és la selecció anglesa, amb 4 punts pels dos de Dinamarca i Eslovènia, mentre que Sèrbia, que tanca el grup amb un punt, també té opcions de classificar-se. Anglaterra va arribar a aquesta Eurocopa amb el cartell de favorita penjat al coll, tot i que no era l'única. Però després dels primers partits, l'equip que dirigís Gareth Southgate ha rebut fortes crítiques. Conscient d'això, sap que no només se juguen l'accés a vuitens, sinó també millorar la seva imatge.
We're very clear on where, very open.
Tenim molt clar on hem de ser millors, no ens hem amagat d'això. Per tant, la ruta ara per canviar-ho i avançar és força senzilla. Però clar, ara falta ser-hi i lluitar.
I'm expecting that we will do that.
Tots aquests partits començaran a les 9.
A les 9 i a les 6 es juguen els dos partits del grup D. L'únic que està clar d'aquest grup és que Polònia està eliminada. La resta, Oriol Serra des d'Alemanya, s'ho juguen aquesta tarda.
Avui la marea taronja ha arribat a Berlín. Des de primera hora del matí, que els Orania es fan veure al metro, als autobusos i als carrers de la ciutat. Els Països Baixos es juguen la seva classificació pels vuitens de final de l'Eurocopa aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Berlín, en un partit contra Àustria que es preveu molt disputat. Els austríacs jugaran com a locals. Recordem que tenen el camp base a Berlín, al Mönchenstadion, pertanyent a l'Sportclub Charlottenburg, un club de la Lliga Regional. Es dona la circumstància que si empaten, tant Països Baixos com Àustria podrien passar a vuitens al costat de França, que ha de procurar no punxar contra una Polònia matemàticament eliminada després d'una participació decebedora a l'Eurocopa d'Alemanya. Al grup D, doncs, hi ha emoció perquè de les 4 seleccions encara n'hi ha 3 que tenen possibilitats de sobreviure. Recordem que en aquesta edició, en funció de la puntuació, hi haurà grups on la tercera posició tindrà el passaport pels vuitens de final. A l'Estadi Olímpic de Berlín, els focus catalans estaran posats sobre 3 jugadors de Ronald Koeman: el defensa del Girona, Dani Blin, i els migcampistes Jeremy Frimpong del Bayer Leverkusen i Xavi Simons del Leipzig, tots dos sota el radar del Barça.
I l'altra cara de l'Eurocopa avui ens fa parlar dels màxims golejadors de les diverses Eurocopes que s'han disputat fins ara, que sempre majoritàriament han estat davanters, però curiosament el futbolista que més gols ha marcat en una sola edició d'aquesta competició ha estat un migcampista. Qui és? L'Eudald Serra té la resposta.
Marco Van Basten, Antoine Griezmann, Alan Shearer o Cristiano Ronaldo són davanters més que contrastats del futbol europeu i que han estat màxims golejadors d'alguna de les edicions de l'Eurocopa que s'han celebrat fins ara. Però cap d'ells igual als números que va aconseguir Michel Platini en França a l'Eurocopa del 1984. I això que Platini era migcampista i no pas davanter. Però l'Eurocopa del 84 va dur a França fins a convertir-la en campiona gràcies als seus 9 gols en només 5 partits. Una xifra que ningú més ha estat capaç fins ara d'igualar. Cal tenir en compte, a més, que el 1984 a l'Eurocopa només hi anaven 8 seleccions i no 24 com ara, i que, com a molt, si arribaves a la final, podies jugar un màxim de 5 partits. Platini va marcar en cada un d'aquests partits. A la fase de grups li va marcar un gol a Dinamarca, 3 a Bèlgica i 3 més a Iugoslàvia. Contra Portugal, a les semifinals, també va anotar el gol decisiu i a la final davant Espanya va obrir el marcador amb aquell famós gol de falta directa que es va passar el porter de la selecció espanyola, Arconada. Un rècord de 9 gols en 5 partits en una sola Eurocopa que continua ben vigent.
A Caprabo tens més estalvi amb el pla 2x1 acumular euros a la teva targeta Club Caprabo. Paper higiènic Mega de 9 rotlles Escòtex a 5,99 €. Comprant-ne 2 acumules 5,99 € d'estalvi. I beguda de cibada 1 litre Vivesoy a 1,89 €. Comprant-ne 2 acumules 1,89 €. Combina els productes senyalats. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
La blaugrana Patrick Guijarro torna a una convocatòria de la selecció espanyola després de gairebé 2 anys d'absència. Montse Tomé, la seleccionadora espanyola, l'ha inclòs en la prellista dels Jocs Olímpics. La definitiva serà dimecres que ve. I és una llista amb, com sempre, molta presència blaugrana, Montse Raya.
Fins a 10 amb Guijarro, Catacoll, Irene Paredes, Mariona Caldentey, amb contracte amb el Barça fins al dia 30, Salma Parelluelo i les catalanes, també blaugranes, Ona Batlle, Jana Fernández, Vicky López, Aitana Bonmatí, que torna després de la lesió, i Alexia Putellas. També hi són les catalanes Laia Alexandri, Leila Wahabi dels Manchester City i Laia Codina de l'Arsenal. Patrick Guijarro no jugava amb Espanya des de l'estiu del 2022, quan va esclatar la rebel·lió de les 15, que es negaven a jugar amb Jorge Vilda com a seleccionador i l'anterior staff. Montse Tomé, la seleccionadora espanyola, es mostra satisfeta pel retorn de la migcampista blaugrana.
Lo importante de todo es que ella está preparada, está con ganas y está disponible. A mí desde federación, desde dirección, que son quienes han realizado el trabajo, me han dicho a partir de ella pues contar con Patri y nosotros estamos muy contentos de poder contar con todas.
Amb el bitllet per a l'Eurocopa del 2025 i com a primeres de grup, Espanya jugaran partits del pre-europeu el 12 de juliol contra la República Txeca a Chomutov i contra Bèlgica el 16 de juliol a Riazor, a La Corunya.
Fem una pausa i tornem.
Catalunya migdia.
Mundo Deportivo i la UOC presenten un màster online. Comunicació i periodisme esportiu impartit per professionals de Mundo Deportivo. Una oportunitat única per convertir-te en el periodista que sempre has somiat. Fes de la teva passió una professió. Més informació a master.mundodeportivo.com. I ara, fins al 2 de juliol, tens un 10% de descompte.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Punès. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/festival.
En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
Maset, el vi de casa.
8 famosos s'enfrontaran en un campionat per veure qui improvisa millor la cuina.
Charlie P i Tomàs Molina.
Soc una tempesta a la cuina.
Andreu Joanola i Joel Díaz.
Marc, on és la petxuga? Em pots ajudar?
Mac Lari i Carmele Marchante. I Miqui Núñez i Marta Torné.
Que guanyi el millor. I la millor soc jo.
Cuina com puguis. Estrena a la plataforma 3Cat i a TV3. Dimecres a la nit.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La idea era que segueix el club construint aquesta gran cantera que volem enfortir. Com totes les situacions, l'entrenador que tenim ara sempre és una de les opcions a valorar. No podem fallar. L'entrenador és una de les decisions més importants en aquests moments.
Aquest que sentim és Mauller, el CEO de l'Espanyola, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, deixa entreveure que Manolo González, l'artífex de l'ascens a primera, podria no ser el tècnic de la pròxima temporada, però sí seguir treballant en el filial. La decisió del tècnic és una de les primeres coses que ha de fer l'Espanyol, Marta, per decidir, perquè en aquesta preparació que té cap al retorn a primera divisió.
Doncs sí, una primera divisió en la que s'ha d'afrontar amb garanties, per no tornar
tornar a repetir un ascens. Cal concretar els ingressos addicionals que tindrà per jugar en primera, que podria ser d'uns 50 milions d'euros, bona part dels quals eixiran dels drets de televisió. I amb això avaluat, la primera decisió passa per la banqueta, i ja ho sentíem, el club valora que l'actual tècnic Manolo González no siga l'entrenador del primer equip, on tenen altres opcions, però puga continuar aportant valor al planter.
La segona decisió, assegurar els jugadors vitals com el golejador Martin Braithwaite.
Encara té contracte en vigor, però la renovació que li van oferir l'estiu passat la va considerar una falta de respecte. Braithwaite, a més, tenia el compromís de poder anar-se'n del club al quedar-se la temporada passada, tot i que el danès no ha tancat encara la porta a continuar.
I la tercera, apostar pel planter també per una qüestió econòmica.
Sí, respecte a la resta de la plantilla, Javi Puado, tot i algunes crítiques en moments puntuals, ha acabat sent un dels jugadors destacats, especialment també en este play-off amb 3 gols. Acaba contracte amb Melamed, que ho té fet amb l'Almeria, també acaben Òscar Gil, Keidi Vare i Víctor Ruiz, i Keita Valde també finalitza la seua sessió.
I dos apunts més a futbol. Als Estats Units, l'Argentina de Leo Messi busca l'accés als quarts de final de la Copa Amèrica, si avui guanyen. Després de debutar amb victòria contra el Canadà 2-0, Messi parla del partit que jugaran la pròxima matinada contra Xile.
És un grup dur, perquè ara jugamos contra Xile, que de la llegada de Gareca va ser una selecció muy dura, muy competitiva, como lo vienen siendo siempre.
Un Messi que fa unes hores celebrava el seu 37è aniversari amb la presència d'aficionats des de l'hotel de concentració de l'Argentina, a Nova Jersey. I, per cert, l'Argentina-Xile el podreu seguir en directe a TV3 aquesta matinada, a partir de les 3, i el Perú-Canadà, que també juga avui, el podreu seguir per Esport 3 a la mitjanit, a partir de les 12. I el segon apunt de futbol. 3 dies ha tardat el Consell del Nàstic a reaccionar per tot el que es va viure dissabte al nou estadi en el segon partit contra el Màlaga a la final de la fase d'ascens a segona. El club tarragoní ha decidit recórrer la justícia ordinària per l'arbitratge que va rebre. Carles Vila.
Fins avui ningú havia parlat al Nàstic, ni dins de l'equip ni tampoc al Consell, més enllà de la compareixença a la sala de premsa del tècnic Dani Vidal després del partit, únicament per respecte va dir als mitjans, però sense fer cap declaració. Avui, però, en un comunicat, el Nàstic ha anunciat aquesta decisió d'anar a la justícia ordinària per denunciar l'arbitratge d'Eder Mayo Fernández en aquest partit contra el Màlaga. El club grana el fa responsable del desenllaç de la final viscuda al nou estadi que va impedir, de fet, segons ells, l'ascens dels tarragonins. El Nàstic considera que hi ha proves suficients per demandar al col·legiat com a mínim per negligència. No es descarta, en funció de les investigacions en curs, iniciar també la via penal, segons explica el club tarragoní. La nota feta pública acaba dient que aviat s'informarà dels passos realitzats per defensar els interessos i també l'honor de l'entitat, així com dels seus accionistes, socis i aficionats. Recordem que el Nàstic pot rebre una dura sanció del Comitè de Competició de la Federació Espanyola, tot just per l'acte del partit, on l'àrbitre parla d'amenaces, insults i també bengales a les grades. Tot això podria provocar fins i tot un possible tancament del nou estadi. Per cert, Eder Mayo Fernández, després d'aquest polèmic arbitratge de dissabte, ha aconseguit l'ascens de categoria i xiularà la pròxima temporada a segona divisió.
I dues informacions a bàsquet femení. D'entrada, el Barça Sant Feliuenc ha fet oficial que la temporada que ve no participarà a la màxima categoria. Jugarà la Lliga Challenge, la segona divisió, però el Barça i el Sant Feliuenc mantindran la seva vinculació, Marcos García.
Exacte, el Sant Feliuenc intercanvia la seva plaça amb el Gran Canària, que aquest any ha baixat a la segona divisió, però el Barça ha decidit seguir en aquest projecte a la Champions Challenge. El president del Sant Feliuenc és José Antonio Daván.
Era una decisió molt dura, però que es tenia que fer per continuar creixent. Era difícil continuar si no hi havia una viabilitat econòmica darrere. Llavors el millor era permutar la categoria amb un altre club. Hem de respectar i ajustar bé el que diem ara per no tenir després sorpreses al mes de maig.
A més, el Cadí la Seu ha fet oficial el fitxatge de l'escorta letona Vanessa Jassa, 20 anys, i que arriba procedent del Riga.
I el Club Bàsquet Lleida podria renunciar a la Lliga Femenina 2 si no aconsegueix mantenir al bloc un equip amb força jugadores de casa. El cas és que fins a 7 jugadores lleidatanes volien deixar-ho per motius de feina i aleshores el club es va plantejar renunciar a la categoria perquè no troba sentit formar un equip amb un 40% de jugadores de fora. La sorpresa, tot això segons explica el club, és que aquestes jugadores ara asseguren que ho deixen perquè el club vol renunciar a aquesta plaça que han aconseguit. Per tot això els han donat de marge fins avui a les 7 de la tarda perquè aclareixin la seva postura. Per la seva banda, les jugadores jugadores han convocat una protesta a les 5 de la tarda. Segons el president del club, Albert Aliaga, tot això és anterior a l'ascens que va aconseguir l'equip masculí a la Lliga ACB.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Un mes abans de l'inici dels Jocs de París, Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb el president del COI, amb Thomas Bach. El màxim dirigent olímpic admet que la seva prioritat absoluta a París és la seguretat.
Exacte, Thomas Bach envia un missatge, diu, de tranquil·litat sobre possibles atacs terroristes contra els Jocs i destaca que el govern de França està fent, diu, bé la seva feina en això, en seguretat. Què passa davant d'un possible atac dels Jocs i què passa davant que siguin un aparador per a esportistes que es vulguin expressar? Així en parla Thomas Bach.
They can express their opinion.
Els atletes poden expressar les seves opinions a les rodes de premsa en converses que tinguin, per exemple, a les xarxes socials. Però en allò que té a veure amb les cerimònies de medalles en competició o a la Vila Olímpica, ells estan mostrant sempre el seu respecte pels altres atletes.
I és que Valque és conscient que, per exemple, sobre Ucraïna o Palestina potser es volen expressar els esportistes. Destaca que si es fessin demà els Jocs hi hauria representants de 206 comitès nacionals més els esportistes refugiats. Així que tothom representat.
Doncs acabem el repàs de l'actualitat del dia amb la Marta i comencem per ciclisme.
Sí, perquè el nord-americà Sepp Kuss no participarà en la pròxima edició del Tour de França que comença este pròxim dissabte. El guanyador de l'última edició de la Vuelta no s'ha recuperat al 100% de la Covid que ha tingut fa ben poc i no podrà formar part de l'equip que lidera l'actual guanyador del Tour, que recordeu-ho, és el danès Jonas Vingegaard.
I un darrer punt de futbol del Girona?
Doncs molt pendents de demà, perquè segurament és quan passarà la revisió mèdica, probablement Abel Ruiz, davanter de l'Sporting de Braga. Tot apunta que passarà la revisió mèdica i fitxaria pel Girona per uns 9 milions d'euros.
Doncs aquí l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.